Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Notícies.
Bona tarda a les festes de Sant Antoni Abat amb la Unió Sant Cugatenca com a entitat banderera omplen l'agenda d'activitats de Sant Cugat aquest cap de setmana. La festa dels Pugarons i la passada dels Tres Tombs són els plats forts del programa organitzat per la Comissió de Festes de Sant Antoni Abat. Arran de la passada dels Tres Tombs i la cercavila dels Pugarons no es podrà aparcar a les vies per on passaran les carrosses a partir del dissabte a les 8 del vespre i fins diumenge a les 3 de la tarda. El comitè d'Oxfam Intermón a Sant Cugat està de celebració. Aquest 2025 compleix 25 anys i per celebrar-ho ha previst un seguit d'actes que donaran el tret de sortida aquest dissabte 18 de gener. Al Teatre Auditori amb un concert solidari. De fet, l'actuació del Barcelona Guitar Trio and Dance serà l'acte central que servirà per inaugurar la celebració. L'objectiu d'aquesta actuació solidària és la recaptació de fons per als projectes relacionats amb l'aprovisionament d'aigua en zones com la Franja de Gaza, la Banya d'Àfrica o Zàmbia. I més solidaritat aquest cap de setmana. La Reina del Pop, a banda tribut de l'Oreja de Van Gogh, actua aquest diumenge al Teatre Auditori en el marc del concert Música per la Solidaritat que cada any organitza el Rotary Club Sant Cugat. L'actuació a les 7 de la tarda recollirà fons per ajudar l'entitat Polsera Escandela i per continuar la lluita contra la polio de l'entitat local. Les entrades del concert en què col·labora Cugat Mèdia costen 22 euros. Els diners es destinaran a investigar l'oncologia integrativa del projecte del Pediàtric Càncer Center Barcelona i el Centre Oncològic de l'Hospital Sant Joan de Déu. La Fundació Josep Carreras ha signat un contracte de compra-venda a l'antiga casa ocupada de la plana de l'hospital amb una empresa constructora promotora. Els detalls de l'operació que han avançat a Cugat Mèdia, fons de la Fundació, no han transcendit encara ni tampoc el futur de l'actual immoble, buit des del setembre del 2023. Amb tot, apunten que la companyia compradora té lligams amb Sant Cugat. Tot i portar 16 mesos desocupada per ordre judicial, no ha estat fins aquest passat setembre que la Fundació no va rebre la confirmació judicial que l'ordre de desnonament era ferm. Durant aquests darrers mesos han estat estudiant les ofertes presentades per assegurar que complissin amb els criteris marcats pel protectorat. I en esports, el primer equip masculí del rugby Sant Cugat es jugarà aquest dissabte a les 5 al camp del Sant Roc el bitllet per disputar la fase d'ascens a divisió d'honor, màxima categoria estatal. Els santcugatencs es classificaran si guanyen el camp del conjunt andalús, que és el cué del grup. El maig correspon a la jornada 4 del grup B de la divisió d'honor B, que recupera després d'ajornar-se pels efectes de la dana.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
La tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de divendres. Informació de servei, anem fins al Servei Català de Trànsit. Allà tenim Roger Serra, bona tarda.
Què tal, bona tarda. Doncs, malauradament, parlem d'algunes incidències en aquesta xarxa viària. Un accident, per exemple, que manté tallada la B30. Això és a lateral de l'autopista AP7. Doncs bé, aquesta B30 la mantenim tallada a la zona de Sant Cugat del Vallès, a l'inici d'aquesta via, en sentit nord, és a dir, en sentit Girona, i a cua, evidentment, els vehicles han de passar pel voral de la via, i això està complicant molt el trànsit, no només a la mateixa B30, sinó també a l'autopista AP7, on hi ha cua de més de 3 quilòmetres entre el Papiol i Sant Cugat del Vallès, també, evidentment, en sentit nord. Per tant, problemes en aquesta zona de Sant Cugat del Vallès a causa d'un accident que talla la B30 al lateral de l'AP7. Més incidències a l'extrem sud de Barcelona, autovia C31, zona del Prat de Llobregat. Hi ha hagut un altre accident, els vehicles ja són al voral de la via, però hi ha aturades d'uns 3 quilòmetres entre Viladecans i el Prat. Això a l'autovia C31 i en sentit Barcelona. I acabem a l'extrem nord de Barcelona, un darrer accident a l'autopista C33, en aquest cas a Montcada i Reixac. De fet, l'accident ha estat d'entrada a Barcelona, però hi ha aturades de 3-4 quilòmetres tant d'entrada com de sortida. Això a l'autopista C33, a Montcada i Reixac. Per tant, com pots comprovar, algunes incidències en aquesta xarxa viària catalana.
Doncs moltíssimes gràcies, Roger, i bona tarda.
Bona tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
La terrassenca Lucía Cuadra juga a futbol als Estats Units, a la Universitat Tennessee Tech, on també està cursant un màster. El nostre company Sergi Estapé conversa amb ella de la seva experiència i els seus reptes de cara al futur.
Bona tarda, doncs parlem ara amb la Lucía Cuadra, futbolista i que està als Estats Units, a la Universitat. Lucía, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé.
Escolta'm una cosa, a tu del futbol sempre t'havia agradat, però vas començar jugant a bàsquet, no? Com és això?
Sí, bueno, jo jugava al carrer amb els meus amics, però a la meva tampoc li agradava molt que jugués a futbol i tampoc abans no hi havia tantes nenes que jugaven i era difícil trobar un club per apuntar-te i tal. Uh-huh. I doncs vaig començar al col·le amb el meu germà, ens vam apuntar a bàsquet durant 2 anys amb els de la meva classe i així va ser.
I com se't donava bé, però, el bàsquet o no?
Bueno, sí, o sigui, jo soc una persona que m'agrada molt els esports i... Uh-huh. Pues, va ser el bàsquet, però no se'm donava malament. L'únic que, clar, a mi m'agrada el futbol.
Uh-huh. Fas arribar al canvi, em sembla que tenies 12 anys, no?, quan fas el canvi.
Sí, i comença... quan vaig començar a l'ESO.
Sí, comences a l'escola de futbol Bonaire, d'aquí de Terrassa, no?
Sí, exacte.
Uh-huh. I quin és, llavors, quina és la teva trajectòria? Què vas fer més després?
Després vaig estar... em sembla que vaig estar 2 anys allà, 2 o 3, i vaig canviar al Manu Lanzarote. Uh-huh. Vaig fitxar per aquell club i després ja finalment als 18 anys va ser quan vaig marxar als Estats Units.
Uh-huh. Vas jugar amb el Manu Lanzarote quan estava aquí a Terrassa, no? Perquè va haver una època que jugava aquí.
Sí, estava al Sant Cristòbal.
Jugava al camp del Sant Cristòbal. Molt bé. I com ve? Va, vinga, explica'm com arriba aquesta oferta per anar als Estats Units.
Va ser un partit que vaig jugar quan estava al Manu Lanzarote. Uh-huh. I el dia següent, o aquell mateix dia, vaig rebre un missatge per Instagram d'una agència. Uh-huh. Que estaven interessats en mi, que volien parlar amb mi. Era una jugadora, un perfil de jugadora que buscaven. I al principi pues, jo em pensava que era pues, això, que t'escriuen i no m'ho creia. Però uh-huh. era la mare d'una jugadora amb la que vaig jugar en contra. Uh-huh. I llavors, quan vam jugar el següent partit a la tornada, vam quedar amb els meus pares i vam començar a parlar en persona. I allà doncs, va començar tot el procés d'això als Estats Units, els papers i l'oferta i tot això.
Mm-hmm. I el que passa que li ha passat a molta gent, quan ho tenies tot preparat, arriba la pandèmia, arriba la Covid i t'has d'esperar, no?
Sí, exacte. O sigui, va ser un any una mica de, doncs, de no sabíem el que passaria, perquè amb el Covid es va parar tot. Ja no sabíem si podríem marxar, si no podríem marxar, perquè van tancar fronteres, tothom a casa. Va ser una mica desconcert, però al final vaig decidir marxar i crec que és la millor decisió que he pres.
Mm-hmm. Perquè primer a la universitat, perquè això era per jugar al futbol universitari, no?, aquesta oferta.
Sí.
Mm-hmm. I la primera que vas, quina? Perquè em sembla que és... Bueno, ara ho parlarem, però això què és? Et donen una beca? Com va això?
Sí, t'ofereixen una beca que depèn de la beca, però normalment et paguen el que és la universitat o una part i amb la condició de que jugues a l'equip de la universitat, ja sigui futbol, bàsquet, el que sigui, el que et diguin, uh-huh. o el que tu vulguis jugar, òbviament. Uh-huh. I estudies i jugues a la vegada.
Molt bé. I has estat a, no sé si m'equivoco, a tres llocs, no? Vas començar... Sí. Explica-ho tu.
Vaig començar el que és estar més al nord, a 2 hores de Chicago, uh-huh. i era una universitat de 2 anys, més petita, allà n'hi ha d'aquestes de 2 anys que pots començar. Després dels 2 anys et gradues del que et donen com un associat del teu títol i em vaig transferir al sud, a l'altra banda, a Texas.
A Texas, vaig estar... o sigui, vas passar del nord al sud.
Sí, bàsicament.
Uh-huh.
I vaig estar 2 anys allà i finalment, ara, aquest any, m'he canviat a Tennessee, que està com al mig, uh-huh. i estic en aquesta universitat a Tennessee ara.
O sigui, d'Illinois a Texas i ara estàs... És molt diferent a la gent, no sé si si hi ha molta diferència entre els, la gent del nord, del sud, no sé si vas notar molta diferència, o amb la gent sí. que estàs ara.
Sí, bastant, perquè a Texas estava la frontera amb Mèxic i hi havia molta gent mexicana. Mm-hmm. Llavors la cultura és una mica diferent, perquè em parlen més espanyol, la cultura és com més de Mèxic, jo diria. El nord és com més americà. El que sí que trobo més similituds és amb el nord i ara on estic a Tennessee.
Sí. Molt bé. I allà quina vida fas, aquí a Tennessee? Perquè ara estàs aquí, però el dilluns marxes, tornes cap allà, no? Quina vida sí. fas allà? O sigui, quina és allà, la teva rutina, diríem?
M'aixeco sobre les... No, jo, la meva és diferent perquè faig un màster i tinc menys classes. Uh-huh. Normalment les classes comencen a les 8, però jo al tenir el màster em comencen a les 10, per exemple. I jo m'aixeco pues, sobre les 9, esmorzo, vaig a classe... Després, quan et puc classe a les 12 i mitja, una, dino a la cafeteria a la universitat i ja d'allà torno a casa, em canvio ràpid, però normalment vaig al fisio, estem allà doncs, una hora fent el que necessitis, tractament o si et fa mal alguna cosa, allà passem una hora o així abans d'entrenar i després vaig directament al vestuari, entrenem sobre les 4, però hem d'estar a les 3 i mitja al vestuari. Mhm. I entrarem de 4 a 6 i després de treballar i després de, d'entrenar treballo a la uni també, ah. de 6 a 9.
Ai, què fas allà?
El, de treball?
Sí.
Sí, faig de profe de química, espanyol i mates, només els atletes que necessitin ajuda doncs, en alguns deures o alguna classe tinguin, els ajudo.
Perquè tu has format en química, no?
Sí.
Uh-huh. I ara estàs fent un màster del mateix, no? De, bueno, suposo.
Sí, de química, també. Uh-huh.
Perquè tens algun, no sé, algun objectiu que t'agradaria treballar alguna cosa, t'agradaria quedar-te allà, t'agradaria tornar, o no ho saps, o no ho tens clar, com va això?
Estic una mica en dubte, però sí m'agradaria treballar a la indústria química, el que és el laboratori, uh-huh. analitzant mostres, que és el que estic fent ara mateix, uh-huh. i la veritat que m'agrada. Si trobés algú allà, doncs uns anys sí em quedaria.
T'agradaria,
però clar. Encara no sé, no ho tinc clar. Uh-huh.
Perquè no sé si tens la possibilitat, o no sé com funciona allà, de jugar a la lliga professional, això és més complicat?
Jo diria que és més complicat, sí m'agradaria. I de fet estic parlant bueno, amb algunes amigues que tinc, que conec, però és més complicat. Uh-huh.
Perquè allà el nivell del futbol és com el d'aquí, la Lliga Espanyola, o com és?
És molt diferent. Jo el trobo molt diferent. Jo crec que, alhora, o sigui, tècnicament, aquí a Espanya tenim molt bon nivell, la veritat. Uh-huh. Però físicament allà és increïble. A mi em va sorprendre molt, perquè jo pensava que el futbol era pues, tocar la pilota, jugar, com aprenem aquí a jugar. I quan vaig marxar cap allà em vaig adonar que no, que allà la gent és gimnàs, corre, físic i és més dur.
De totes maneres, tot i que jugues a la Divisió 1, no? A la màxima categoria.
Sí.
Deu ser, o sigui, feu vida com de professionals, no? O sigui, que entreneu molt, suposo que tot i que no esteu a la Lliga Professional, però sí que feu una vida bastant semblant a el que pugui fer una futbolista professional, no?
Sí, no, entrenem cada dia, anem al gimnàs un o dos cops a la setmana, depèn, i juguem dos partits a la setmana. Fem una vida, sí, el que és, per això el que intenten fer a la universitat és com ja agafar aquest ritme per després que el salt professional no sigui tan no tingui tantes dificultats.
Sí que ho han vist a les pel·lícules, qui no ha vist una pel·lícula típica d'esport universitari, l'esport allà és... A la universitat no té res, això sí que jo ho puc dir, perquè aquí a la universitat doncs, el futbol o l'esport que facis no és el mateix, no? que allà als Estats Units on es pren molt més seriosament.
No, no, allà és el que dius, s'ho prenen molt seriosament i, a més, si ets un atleta et consideren com una, com algú millor a la uni, saps? O sigui, t'ho fan molt, tot molt fàcil, et coneixen i al final pues, volen que triomfis com a l'esport, que és el que dona més diners a la universitat.
Mm-hmm. Explica'm una cosa, va, que has jugat a la Queens League, no?, aquesta famosa lliga que va organitzar el Gerard Piqué i que bé, que ha tingut el seu ressò, no? Has jugat amb les Tronques, no?
Sí.
Que és quan, no sé quan que has jugat, és que jo no sé com funciona, com va per temporades, com va això, que has jugat alguna lliga o alguna, no sé, algun torneig, com ha anat?
Sí, va ser torneig. Jo estava als Estats Units quan va començar aquesta lliga, i el meu entrenador, del Manuel Lanzarote, d'aquí d'Espanya, em va escriure i em va dir que si volia jugar, i clar, jo estava als Estats Units, no vaig fer les proves ni res. I quan vaig tornar, al maig crec que va ser, ja acabava la lliga i el que era el torneig, i em va donar l'oportunitat de jugar amb elles, entrenar i pues, viure l'experiència aquesta.
I què tal?
Molt bé, em va agradar molt. Va ser molt diferent, perquè jo venia a jugar a futbol 11, tot molt diferent. I allà a la lliga, pues, no sé si l'haureu vist per la tele,
sí,
però és tot molt ràpid, passen moltes coses, hi ha moltes normes.
És més espectacle, potser, no? Que
sí, és més espectacle, vegades... sí. Exacte.
I que t'han dit de tornar-hi o de moment no...
El problema és que jo estic, clar, jo marxo.
Clar.
I quan estic aquí tampoc estic tant temps.
Clar.
Llavors la lliga segueix i és difícil. Però bueno, jo ho vaig passar molt bé.
Tot són experiències, oi?
Sí, exacte.
Tu, canviem una mica, perquè tu ho deies abans, no? A part del futbol t'agraden molt els esports, no? En general...
Sí.
Hi ha algun altre esport que t'agrada o segueixes o que t'agradaria practicar o no?
Que així practiqui, segueixi, no. Però sí que ara m'he aficionat al tennis.
Al tennis?
I em m'agrada el pàdel, també.
Doncs res a veure amb el futbol, no? Qui és més individual, no?
Sí, molt diferent.
Però hi jugues sovint o...?
Bueno, ja a la meva universitat tenim un equip i si de a vegades vaig a... Bueno, jugo. Però és que als Estats Units hi ha un esport que es diu pickleball, que sí. És com el pàdel sense les parets.
I el practiques? Has jugat algunes vegades?
Sí, a la uni hi ha les pistes i et donen les raquetes i tot.
No sé si aquí es practica, però és molt, molt típic d'allà o com va?
Sí, és una, sí, la gent juga bastant.
I una altra cosa que t'agrada molt, bueno, hi ha una en concret, però t'agrada veure sèries, no?
Sí.
I n'hi ha una que et va, una que ha tingut molt renom, no? Que et va agradar molt, no?
Sí, La Casa de Papel.
I què? T'has vist totes les temporades?
Sí, sí, crec que me l'he vist dues vegades.
Dues vegades, Déu-n'hi-do.
Sí.
Però llavors perd la gràcia, no? Quan ja veus la segona ja saps més o menys
no, el que passa. No, és una sèrie que me la podria veure més encara.
I què és el que t'agrada més d'aquesta sèrie?
És que és tot. És la manera en què la van escriure, la van fer... Encara que sàpiga al final, perquè al final el saps, és com que està... La Betty no puc parar de veure.
I també t'agraden els gats.
Sí, jo vaig tenir un gat durant 13 anys.
I ara no en tens cap?
No.
No sé, allà ara... suposo que allà a la universitat no us els deixen tenir, no?
Bueno, sí es pot tenir, però, clar, jo marxo d'Estats Units, vinc aquí a Espanya, i no el podria tenir.
Ara, Lucía, ets molt joveneta, tens 22 anys. No sé si a casa et diuen, va, aviam si tornes i tal, o com ho viuen des de casa aquesta,
sí,
aquesta experiència, perquè ara ja portes 4 anyets, és a dir, Déu-n'hi-do.
Sí. No, els meus pares sempre m'ho diuen, que volen que torni ja, que deixi d'allà de jugar, d'estudiar i que torni cap a casa.
I tindries opció de jugar a alguna categoria així... aquí, si tornessis a la Lliga Espanyola com, o no, clar, suposo que has contactat amb gent, que tens contacte amb gent, no sé si algú t'ha dit si tornes, juga amb nosaltres o així, o no t'ho han dit?
A Espanya no, però sí m'agradaria alguna lliga així d'Europa.
Ah, sí? I això?
Sí.
Com és?
No sé, per provar alguna cosa diferent, m'agrada molt viatjar, conèixer altres països. Sí, m'agradaria, et conec amigues que han marxat dels Estats Units a Europa. I d'altres d'Espanya a Europa, també. No sé, potser m'agradaria provar-ho, també.
L'anglesa, potser, o no?
Com?
La lliga anglesa és la que potser t'agradaria més, o no?
Sí, sí, per exemple.
El nivell que hi ha, sobretot el Barça, que guanya Copes d'Europa, Espanya, que va guanyar el Mundial, això ha donat també un cert prestigi, no?, en el futbol d'aquí.
Sí, òbviament.
Doncs Lucía Cuadra, la futbolista terrassenca que està ara al Tennessee Tech i que ja porta uns anys als Estats Units allà estudiant i també jugant, doncs moltes gràcies per passar avui pel Connectats.
A tu, moltes gràcies.
I bon viatge dilluns, que tornes cap allà.
Gràcies.
Adéu.
Adéu.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats a les xarxes. Com cada divendres, dediquem una part del programa a connectar-nos a les xarxes. Avui no parlarem de temes virals ni d'allò que ha fet bullir les xarxes. Avui coneixem el món de la creació de contingut des de dins i ho farem amb el flamant guanyador del programa del Super 3 i 3CAT, Influencer. És el terrassenc Hugo Pérez. Benvingut, què tal?
Hola, molt content d'estar aquí amb vosaltres, la veritat.
Com a casa, no?
Totalment.
Joan Muñoz, què
bona
tal?
Bona tarda, Carme, bona tarda, Hugo.
Vinga, doncs avui aprofundim.
Comencem una mica, sí, anem a aprofundir. Escolta, tens només 20 anyets,
sí.
Nascut el 2004. Com t'inicies tu al món de les xarxes?
Doncs realment va ser perquè ja vaig començar a estudiar periodisme, encara estic a periodisme, estic a tercer, i jo tenia la sensació que no estava aprenent absolutament res de la carrera. Perquè no sé per què, o sigui, era com una cosa molt arcaica, una cosa que crec que no s'adapta al periodisme de l'actualitat. I vaig dir, mira, tothom té un mòbil, llavors jo vull començar a moure'm, jo soc un cul inquiet, i vaig dir, començo a fer vídeos, a crear contingut, a parlar de música, a parlar de cultura, que era el que m'agradava, i vaig com començar a tenir més notorietat, i vaig dir, ostres, doncs potser també puc continuar fent comunicació, però a través de les xarxes.
Estem parlant de quant de temps portes fent tot això?
Vaig començar a finals de primer de carrera, o sigui, fa 2 anyets.
2 anys.
Sí.
I per qui no et conegui, com explicaries tu quin és el teu contingut?
El meu contingut, jo crec que hi tinc com 2 vessants. La primera, que és com més periodística, que és més formal, que és parlar de música, de cantants, de tendències, que sí que són vídeos més currats, més editats, que sí que hi ha un guió, hi ha molta preparació. I després tinc un altre compte on ja explico el meu dia a dia, que, coses que m'agraden, coses que faig a la uni, defenso també coses que crec que s'han de defensar. Per tant, tinc com aquestes 2 vessants.
I el tema del talent show aquest d'influencer de 3CAT, com sorgeix l'oportunitat?
Jo tenia un amic que treballa com a realitzador i com a redactor de programes de 3CAT i em va dir, ostres, Hugo, tu em pegues molt a un programa del Super 3 que es diu L'Influencer, però encara ja va fer la primera edició. Ara volen fer com una nova edició, renovada, en plató, en plan, molt ben feta. I jo vaig pensar, ostres, jo un talent show? En plan, jo no m'hi veia, però perquè també em costa com molt escoltar crítiques, jo és veritat que sí que és una cosa que he de treballar, que són les crítiques.
Prepara't, eh?
Ja. Clar, jo feia vídeos, però, i si em criticaven era un comentari que jo, si volia, l'esborrava. Però, clar, el programa és com una operació en triomfo de creadors de contingut, i, per tant, el jurat et criticarà coses, el jurat et nominarà, i era una cosa que em feia patir, la veritat. Però al final vaig dir, mira, ho intento. Llavors, vaig anar passant proves del càsting, el càsting, fins que un dia rebo la trucada d'Hugo, benvingut a l'Influencer. I així va començar l'aventura.
I sembla que ha anat bé perquè ha sortit guanyador. Explica'ns una mica en què consisteix aquest talent show.
És literalment una operació en triomfo. Us heu d'imaginar 15 creadors de continguts. Llavors, cada programa és una temàtica. Un programa és un vídeo parlant de la IA, un altre un tutorial, un altre fent una review cultural, fent alguna cosa per primera vegada. I és veritat que tots aquests vídeos havien d'estar preparats abans del programa. Perquè, clar, el programa es gravava com tot seguit. Llavors, el jurat, veiem els vídeos a plató, el jurat parlava amb nosaltres, ens feia noves crítiques i nominava 3 concursants. I llavors el públic, que eren nens entre 8 i 12 anys, perquè cada dia venia una escola diferent, votaven el seu concursant favorit, llavors es salvava i cada dia el que tenia menys suport havia de marxar del programa.
Però això sobta una mica perquè si repasses una mica quins era o els creadors de contingut seleccionats, tampoc enfoqueu el vostre contingut després a les comptes personals a nens de 8 i 12 anys.
Clar, de fet, molts vam haver d'adaptar el contingut perquè al final, si un programa infantil, jo sempre dic, al final, és un contingut per nens. Has de pensar com dius les coses, què dius, com edites, perquè el seu contingut també d'una televisió pública, si hauries de fer els vídeos més per aprendre alguna cosa, perquè hi ha una responsabilitat en aquests vídeos, i és per això que molts cops, quan ja enviàvem el producte final dels vídeos, ens deien, ostres, podries canviar això? Podries dir això d'una altra manera? O si feies una falta, podries canviar això? Per tant, és molt important fer uns vídeos que siguin entretinguts i divertits perquè són per nens, però si poden aprendre alguna cosa i utilitzes un bon llenguatge, també és molt important.
I a tu concretament, quin era el feedback que et donava el jurat? Per què creus que al final, crec que és amb un 60% del públic, que surts guanyador, què creus que és el que tu et va fer connectar o què és el que el jurat et deia, escolta, ho fas molt bé?
A mi sempre em deien, que, i és una cosa que m'agrada molt que em diguin, que és que tinc com carisma, que tinc com un àngel i això com que connecta amb la gent.
Que atrapes a la gent, no?
Sí, no sé per què m'ho diuen, però estic molt agraït i estic molt feliç que m'ho diguin. I també perquè és veritat que hi havia molt curro. O sigui, jo vaig estar un mes, el mes abans de començar a gravar, que és el de preparació. Jo tenia un calendari on gravava els vídeos. Aquesta tarda he d'anar aquí, he de gravar l'altre, he de fer un guió, he d'editar. O sigui, havia d'estar molt de temps editant i gravant vídeos. Per tant, jo crec que ha estat molta feina, però també tenir com alguna cosa especial que ha connectat amb els nens, que els hi ha agradat i que el jurat també ha sabut valorar-ho i que a mesura que anava... Jo és veritat que vaig començar el programa molt content perquè és veritat que era favorit. Perquè, clar, hi havia una altra cosa que, a part dels nominats, hi havia el favorit, que era immune a la següent gala. I jo vaig començar molt favorit, però, clar, després ja eren molt pocs i, per tant, el nivell també pujava moltíssim. Llavors era més difícil, ja començava les primeres nominacions i ja sí que patia més. Però crec que el resultat, al final, bueno, ha estat molt bo.
Parlem del resultat perquè has fet l'analogia amb OT. En OT, quan guanyen, tenen...
jo pues, també volia preguntar, m'imagino que el mateix.
Un contracte discogràfic. Quin ha estat el premi per guanyar?
El premi, jo crec, i el més important, que jo, més enllà de si hi havia un premi econòmic, de si hi havia qualsevol altra cosa, a mi el que jo volia ensenyar és del que era capaç. I al final, el que rebem d'aquest programa és visibilitat, i és donar-nos a conèixer com a un públic molt guai, molt especial, que és el públic infantil, que al final també crec que és molt interessant poder explorar aquest públic, perquè és veritat que, per exemple, amb les xarxes, normal, potser no és més difícil arribar a aquest públic, però quan és un programa de televisió així, sí que arriba i connecta molt més ràpid amb ells.
Però una mica la gràcia és que un cop tenen un guanyador, aquest guanyador doncs ostenti la seva corona oferint continguts precisament a aquest públic fins que no arribi un altre.
Exacte.
No? Però això no és així.
De moment, o sigui, és així, no és així. Vull dir, m'han convidat a algun programa, parlo de xerrar, tinc el títol de guanyador, l'any ve n'hi ha edició, que no ho sé si renovaran. Jo espero que sí, perquè és un programa que crec que s'hauria de renovar perquè és molt bo. Aniré a donar el trofeu, ja no tindré el títol de guanyador, ja serà un altre, així que bona sort al següent, però bueno, sí, al final tens el títol, sí que et conviden al programa, vas a xerrar, per tant, però sobretot és la visibilitat que et dona.
I escolta, ara t'apretaré una mica. El programa, en teoria, és de creadors de contingut en català, però tu dediques part del teu contingut, sí que és en català, però part del teu contingut és en castellà. Per què aquesta manera de fer-ho bilingüe? I no sé si haver guanyat aquest programa et fa com inclinar-te pel català.
Mira, de fet, una de les companyes va rebre moltes crítiques perquè ella feia tot el contingut íntegrament en castellà. I és veritat que les xarxes es van volcar amb ella a fer comentaris negatius perquè estava al programa i tal. Però jo considero que al final, quan entres al programa, vull dir, no crec que únicament hagis de fer contingut en català, perquè al final és això, crec que el català és de tots. I si una persona, com per exemple jo, que parla les dues llengües, jo a casa sempre he parlat castellà, però amb els meus amics parlo català. Per tant, si jo explico la meva vida i jo em mostro tal com sóc, al final no només parlaré català, perquè jo a casa, amb la meva família, també parlo castellà. I, de fet, el programa va sortir un vídeo, el de la final, que sortia amb la meva àvia, perquè per mi la meva àvia és molt important i volia que formés
part...
volia que formés part d'aquesta aventura. La meva àvia no sap parlar català, jo deia... Jo patia en plan, ostres, potser no hauria de fer aquest contingut perquè no serà en català el vídeo. O sigui, sí que en català, però quan parla ella és en castellà. Però vaig dir, ostres, és la meva vida, estic mostrant com sóc, i si la meva àvia, tot i viure aquí a Catalunya, la pobra, no, per circumstàncies, no ha pogut aprendre a parlar català, o no el parla tan bé, doncs també s'ha de mostrar.
Sí, i una altra pregunteta. Potser això té a veure amb el contingut que fas, perquè has dit que la teva base era la cultural, si fas una olladeta a les teves xarxes, sobretot és musical. No sé si ja t'has inclinat per aquest tipus de contingut, si tens pensat en un futur obrir mires.
Jo vaig començar amb aquest contingut perquè era una cosa que m'agradava, però crec que ara, o sigui, bueno, de fet, no em volia tancar, i de fet per això fa molt de temps que no faig contingut ja parlant en aquest cas de música, o sigui, tornaré, òbviament, però ara estic com explorant altres facetes, perquè tampoc em vull encasellar una cosa, vull dir, jo sempre dic que sóc un comunicador 360, que m'agrada xerrar de tot, que m'agrada comunicar del que sigui, i per això, tot i que m'agrada molt la música, també m'agradaria com fer altres coses. Sí, no em tanco.
I a mi m'agradaria saber com et veus tu d'aquí uns anys, fent què, comunicant què, en quins formats. T'hi veus? Va, ho tens clar o no?
És que, o sigui, no tinc clar. A veure, sí...
No em tanco res.
A veure, és veritat que no em veig, per exemple, estar en una redacció estar, o parlant d'esports o parlant de futbol, doncs jo no faig cara de parlar de futbol.
O sigui, així com nosaltres, està fent un programa cada tarda, no, dues hores aquí.
Això. Ah, sí? Sí.
Doncs ja veurem. Queden dos anys de carrera, no?
Exacte. Bueno, o sigui, un i mig.
Si hem de substituir el Joan algun dia...
Ja en parlarem. No, però em sembla interessant perquè he estat... he donat una ullada a la Berta Borràs, que era la guanyadora de l'any passat, i, per exemple, ella, que suposo que també perquè tenia 14 anys, no va tenir com la repercussió que si per exemple, va tenir l'Alberto Gadel, que no va sortir guanyador. No sé què és el que consideren si el que hauria de ser el millor creador de contingut, que en teoria és el guanyador, no té aquesta repercussió.
Clar, al final, bueno, passa com qualsevol talent show, amb Operació Triunfo i tal, però hem d'entendre que al final el concurs... Vull dir, hi havia creadors de continguts al programa que eren boníssims, però que potser no adaptaven 100% el contingut al públic al que va dirigit el programa. Vull dir, és això, ha de ser continguts per nens, i potser és un contingut superdivertit, és un contingut superguai, però no s'adapta a la característica infantil. Per tant, era molt important. I, per exemple, l'Alberto Gadel no va guanyar a l'influencer la primera temporada, però sí que ha triomfat perquè fa un contingut molt guai que agrada al jovent. I en aquest cas, també és important agradar al jovent, però el jovent no consumeix el programa d'influencer. Ojalà i tant de bo fos així.
Hem de crear un altre.
Exacte. Clar. Mira, una segona versió del programa.
Doncs sí. Crec que ja hem de tancar per aquí perquè ens tenen sense temps. Ah, podem tirar una miqueta més?
Sí, un parell de minutets.
Vale, doncs parlem una mica ja ara sí més de tu, perquè no només has fet comunicació del que seria comunicació periodística. D'on et ve això de parlar? Perquè tu ets de Terrassa, on t'has format?
Jo és que vaig començar fent teatre musical i jo de petit volia ser actor. Volia ser actor, però va arribar un moment que vaig dir...
Fas pinta.
No, però va arribar un moment que vaig dir, ai, no m'hi veig interpretant papers, en plan, jo vull com ser jo, la veritat. I llavors vaig fer el batxillerat escènic i va arribar un punt que dic, és que jo ara no vull estudiar interpretació, en plan, vull estudiar alguna cosa de comunicació, alguna cosa de càmera, i és veritat que vaig optar molt en si fer comunicació audiovisual, en plan, estar com potser més al darrere, o un periodisme d'informar, d'estar més davant de càmera, davant del micro, i és veritat que tenia molts dubtes, però al final vaig dir, mira, el que em diu el meu cos, el meu feeling, em diu tira per periodisme, llavors vaig dir, doncs començo periodisme.
Sí, i abans has dit que planificaves molt el tema del contingut, de gravar, d'editar. Com decideixes què gravaràs en el dia d'avui? Què publicaré? El que sigui tendència, el que és notícia...
Intento el que és tendència. També dic que sóc una mica desastre i potser quan he de gravar alguna cosa dic, ah, mira, jo ho gravaré, i quan vaig a gravar-ho ja no és tendència. Per tant, bueno, és depenent del dia i del que també em vingui de gust. Però...
Deixa'm que li pregunti una última qüestió. Des que vas començar la teva participació en aquest programa, el Super 3, fins a dia d'avui, t'han incrementat els seguidors?
Sí que m'han incrementat, i el més maco potser han estat els missatges de nens que t'obren i et diuen potser, uau, Hugo, m'encanta el que fas, te amo, ets el millor del món, ojalà donar-te una abraçada algun dia. Jo em quedo amb això perquè és una cosa tan maca, la seva il·lusió, de veritat, que m'encanta.
Dona records a la teva àvia.
Merci. Ja li diré.
Ja estarem pendents de l'Hugo.
La saludes de part del Connectats. Hugo Pérez, moltíssimes gràcies per la visita.
A vosaltres.
Que et vagi molt bé.
Igualment.
Bona tarda.
Bona tarda.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Temps ara per repassar les estrenes de la cartellera cinematogràfica, com sempre de la mà de Sergi Estapé i Jordi Guillem. Bona tarda.
Bona tarda, és temps de cinema aquí al Connectats i com sempre ho fem amb l'aportació del periodista de Diari de Terrassa i cinèfil nostre particular, Jordi Guillem. Jordi, què tal?
Què tal? Bon dia.
Doncs la fórmula de sempre, tot i que, Jordi, no s'estrenen gaires pel·lícules, a més, són 8 i 2 són documentals i una és d'animació.
Hem triat les altres 5.
Sí, i hem triat pràcticament les altres 5, que analitzarem i després al final parlarem d'uns premis que se celebraran, sembla, la setmana vinent.
Dissabte vinent, demà.
Tot i que jo no sóc molt partidari. Ja ho sabeu.
De què, no és partidari del dissabte?
No sóc partidari d'anar fent llistes i anar d'això. Jo crec que s'hauria d'aprofitar per fer cosetes. Sí, vale, molt bé. Comencem amb una pel·lícula de terror dels Estats Units que l'admeto, es diu Umbrella, perquè surt la Julia Garner i jo sóc molt fan de la Julia Garner, si no, no l'admetria, digue'm.
Sí, senyor, surt la Julia Garner, surt també Christopher Abbott, Sam Jagger i Matilda Fith. És una pel·lícula nord-americana dirigida per Leigh Whannell i que està ambientada a San Francisco, a la zona de San Francisco, on hi ha una parella, Blake, la seva dona i els seus fills, que, en fi, passen una sèrie de situacions, que hereden una casa, que es traslladen aquí.
Tu va passar, eh? Una herència,
sí,
una feina...
Sí, bueno, no m'ha passat mai, no mai cap casa,
cinema,
però, en fi...
En el cinema,
sí,
cinema.
Sí, hereden una casa allò vella, tal, a Oregon, i van cap allà. I llavors, quan estan allà, fugint de la ciutat i tot això, visiten la zona i alguna cosa passa a la granja aquella amb el pare, personatge que interpreta Christopher Abbott, i, en fi, es torna estrany, i com que ja sabem que és una pel·li d'homes llop, doncs és fàcil deduir que sí, que va per aquí i que, en fi, la seva dona, la magnífica Julia Garner, doncs haurà de veure què li passa i decidir si és més perillós el que hi ha fora o el que té a casa.
Julia Garner, pels que no diu qui és la Julia Garner, si heu vist Ozark, sí, és la Ruth,
la Ruth
la joveneta,
la noia dels Rissos, sí.
I si heu vist Hotel Royal, que recentment la van... Bueno, s'ha estrenat no fa molt, sí, i jo l'he vist i a mi m'agrada molt, doncs és la noia aquesta. Escoltem un trosset d'aquest Hombre Lobo que no penso anar a veure.
Vinga.
¿Qué era esa cosa?
Parecía un animal. Te lo juro, estaba sobre dos patas.
Papá, vamos a morir.
No, me encargaré de protegeros.
Doncs l'Hombre Lobo, aquesta pel·lícula de terror dels Estats Units, ens dona pas a una pel·lícula d'Alemanya, és un drama que es diu La Semilla de la Higuera, déu-n'hi-do.
Sí, és un drama social, també una pel·li d'intriga sobre la família, està dirigida per Mohammad Rasulov. La Semilla de la Higuera Sagrada és...
Ah, és sagrada.
Sí, és sagrada.
M'he deixat sagrada, va.
És la pel·lícula que Alemanya...
Encara és pitjor. O sigui, La Semilla de la Higuera encara ja seria... no ho compraria, però s'agrada a Déu. Tu.
És la pel·li que Alemanya presentarà als Oscars com a millor pel·lícula internacional, el mes que ve sabrem les nominades, també en aquesta categoria. És la història d'un jutge d'instrucció, i que es diu Iman, que s'enfronta a la paranoia enmig dels disturbis polítics de Teheran, a Iran. Li desapareix la pistola, sospita de la dona, també de les filles, comença a tenir problemes amb la família i, en fi, a partir d'aquesta premissa de thriller, doncs...
Per una pistola.
Mohammad Rasulov, sí, bueno, la pistola és el detonant, no?, d'una situació
enrere,
sí. I, en fi, comença a liar-la i això, totes les normes socials se'n van
a
fer punyetes, o a pique, o com es digui, i això. Pel·li interessant, pel·li que Alemanya concursarà als Oscars.
Tornem als Estats Units, un drama amb connotacions, bueno, una mica eròtiques i tal, sí. Baby Girl.
Sí, un drama eròtic, directament podríem dir, Baby Girl, dirigida per Halina Range, amb un elenc força interessant, Nicole Kidman és la protagonista,
sí.
I fa de marit seu, Antonio Banderas, i el tercer d'aquest triangle amorós, perquè és un triangle amorós, sexual més que amorós, és el jove Harris Dickinson, que és un alumne de la Romy, la Nicole Kidman.
No, més que un alumne, és un becari.
Sí, és un becari, ella és una executiva d'una empresa molt potent i tal, i es lia amb el becari, amb Samuel, que és el paper que fa Harris Dickinson, esquenes, òbviament, del Jacob, del seu marit, Antonio Banderas, i a partir d'aquí la gràcia de la pel·li, en part, resideix en que si la relació que tenen a la feina és en què Nicole Kidman és la poderosa i ell és el submís, doncs, a nivell sexual, el llit serà al revés, i aquesta relació tòrrida i extramatrimonial, doncs, en fi, la portarà a llocs on no...
Tòxica, al final, la relació? No, em sembla,
no,
que no,
crec que no. No, no. Bueno, tòrrida, veiem, tòrrida, sí.
Veient el trailer.
Doncs, és una pel·li que es veurà a Venècia, al Festival de Venècia d'aquest any.
Escoltem una mica de Baby Girl.
Molt bé.
A una directora ejecutiva se le pide ser colaboradora y dar apoyo.
¿Hoy no vas a trabajar?
Y todo el mundo espera que cedas a la presión.
¿Te va bien conocer ahora a los becarios?
Sí. Oye, ¿cómo lo has hecho para calmar al perro?
Con una galleta.
¿Siempre llevas encima?
¿Es que quiere una?
Doncs aquest Baby Girl, aquest drama fet als Estats Units que ens portava el Jordi, ens dona pas també a tornar a Europa, ens anem a Itàlia, Glòria, un drama, aviam què em dius de Glòria.
Sí, una pel·li dirigida per una dona, Margarita Vicario, protagonitzada per dues dones, Galatea Bellucci...
Has dit Sánchez Vicario?
No, sense el Sánchez, Margarita Vicario. Protagonitzada per Galatea Bellucci i Carlota Gamba. És una coproducció entre Itàlia i Suïssa, de fet, una pel·lícula ambientada al segle XIX, un drama musical, passa a principis del segle XIX, l'any 1800, una escola anomenada Sant Ignazio, una escola decrèpita, un institut musical per nenes, a prop de Venècia, i aquí viu una criada que li diuen la Muda, que és molt solitària, molt silenciosa, i que s'encarrega de fer les tasques més humils del centre. Ningú sap, però, la seva verdadera història. Aquesta dona es diu Teresa, i no sospiten tampoc que té un extraordinari talent que li permet doncs, sentir l'harmonia de l'univers, diuen, i remodelar també la realitat a través de la música. És un personatge una mica fosc que surt a la llum en aquest drama italià, una pel·lícula, en fi, que va passar per festivals. A Berlín va concursar, també el Festival de Gijón, que va agradar força, a la secció Al Bar, i que avui arriba a les sales, una proposta italiana.
Molt bé, i acabem amb una pel·lícula, un drama fet aquí a Espanya, que es diu Adiós Madrid. No, aviam, sé que
ningú s'ho prengui malament, eh?
Els aficionats del Barça, doncs, diran...
Allò que va passar diumenge passat,
no. O els del Madrid diran, escolta, tu, prou, ja n'hi ha prou.
Queda molta lliga, encara?
Exacte, queda molta lliga, etcètera, etcètera. Adiós Madrid, què em dius?
Doncs que és una pel·li dirigida per Diego Corsini, una pel·lícula espanyola, perfil baix, en el sentit que no és coneguda, no és d'aquelles que tenen molta exposició publicitària. Està protagonitzada per Luciano Cáceres, Javier Godino i Farika Sheiknan, i és també un drama, avui la cosa va de drames. És la història del Ramiro, que no té relació amb el seu pare, però es veu obligat a viatjar a Madrid en el moment que l'avisen de que ha mort.
Ell està a l'Argentina, em sembla.
Sí, ell està a l'Argentina, bé, l'hi matat, de fet no està mort, està en coma, està en una situació delicada, i ell el que fa és, durant aquest viatge, doncs es posa a buscar tot el que tenia relació amb el seu pare, que no tenia massa relació, estaven mig en amistats, diguéssim, i comença a conèixer els llocs on anava, el lloc on vivia, els amics, els personatges i les situacions que li eren propers, i en fi, és com un viatge, és com un after hour, la pel·li d'Scorsese, un Hockey Noche, però això, recorrent doncs, la distància que sempre el va separar del seu pare. És una pel·li que es va veure en un festival argentí, a la ciutat de Mar del Plata, i que ha tingut, sembla, bona acollida.
Doncs escoltarem, per acabar aquest repàs, una miqueta, un trosset, un tastet de Dios Madrid.
Yo te dije que para mí no es un tema delicado, es un trámite y nada más.
Bueno, vos fíjate con qué te encontrás. Sabés que acá estamos para vos, apoyándote.
No te vayas, papá.
Uy, mi chiquita, si yo no me tuviera que ir, no me iría.
Perdona que pregunté, pero lo del cáncer de hígado, ¿no se podía tratar?
Tu padre es un cabezota.
Doncs Adiós Madrid, l'última pel·lícula de la qual fem una mica de, doncs, bueno, de repàs o d'anàlisis, mentre que hi ha altres que també s'estrenen aquest cap de setmana, Norbert, una pel·lícula d'animació feta a Espanya, El juicio del perro, una comèdia francesa, From My Cold Dead Hands, que és un documental que, tot i el títol en anglès, està fet a Espanya, i un documental fet a Gran Bretanya que es diu John Singer Sargent, Actitud i Estilo. Doncs arribats a aquest punt, ens queden encara una bona estoneta perquè el Jordi, que té doncs, aquesta dèria...
Aquesta fixació,
sí,
no?
Fixació de anar dient títols, i aquí la pel·lícula, no sé què, doncs avui li donem una mica de canxa perquè ens expliqui qui està qui opta als premis de la 17a edició dels Premis Gaudí, que són dissabte, no?
Són dissabte a partir de les 10 i 5, en directe per 3CAT, TV3, com li vulgueu dir, i, en fi, són la...
Tu t'ho veuràs?
Jo ho veuré, sí,
ah,
sí. Ho
veuràs, va,
sí,
va,
sí.
Molt bé.
Hi ha futbol abans, veurem el Barça, i després cap aquí. Què anava a dir? Aquesta 17a edició dels Premis Gaudí comença en una cursa que s'extendrà al mes de març, a finals de febrer, crec, amb els Goya, que ja en parlarem, i el mes de març amb els Òscar, en fi, és la temporada aquella, aquests tres mesos que es van estrenant coses interessants. La setmana que ve no us perdeu el programa perquè venen pel·lícules interessants.
Va, ja aviam, ja veurem si vens.
Els Gaudí. Saps que distingeixen a millor pel·lícula, que són produccions 100% catalanes, amb millor pel·lícula en llengua no catalana. Llavors, en pel·lícula catalana, diguéssim, tenim Casa en Flames, la pel·lícula de Dani de la Orden, que ha estat la més vista de l'any, un èxit a l'estiu. Un altre èxit a l'estiu tardor, la pel·lícula de Marcel Barrena, el 47, també opta als guardons, i dues pel·lícules dirigides per dones. Hi ha paritat, en les dues categories. Salve Maria, la pel·lícula de Marc Coll, i Mamífera, una gran pel·lícula de Liliana Torres, que és una cineasta de Vic.
Surt l'Enrique
Uqué, no? Surt l'Enrique Uqué.
Ai, Enrique Uqué,
sí, sí, sí. Surt a Mamífera, una pel·li que està a plataformes, Movistar, crec, el 47, també sí, està a Movistar. Està. Casa en Flames la teniu a Netflix, per si les voleu recuperar. Salve Maria encara està al cinema, es trigarà una mica. Millor pel·lícula en llengua no catalana. Aquí tenim un barceloní, un gironí, una sevillana i un aragonès.
És un acudit, això?
No, és el lloc d'on són els directors. Polvo Serán, de Carlos Márquez Marcet, el director barceloní. Segundo Premio, la pel·li del gironí Isaac i la Cuesta, que va...
Magnífica. Si
magnífica si pel·lícula si sobre planetes, la història de los planetes, una pel·lícula amb... En fi...
Una mica rara, estranya.
Rara,
surreal, fosca...
Sí, és un biòpic estrany. Isaac i la Cuesta va portar la pel·lícula... És a dir, l'Acadèmia del Cinema Espanyol el va nominar per anar als Oscars, al final es va quedar pel camí i no hi serà. Los Pequeños Amores també està nominada, la pel·lícula de la sevillana Celia Rico, i Los Destellos, la pel·lícula de Pilar Palomero, aragonesa, que també... I hi ha força a nivell, hi ha quatre cineastes homes i quatre cineastes dones que competeixen per aquests 8 premis. 4 i 4.
Passem pàgina.
Passem pàgina. Millor actriu protagonista. Emma Vilarasau, per Casa en Flames.
Gran actriu.
Maria Rodríguez Soto, gran actriu també, per Mamífera. Patricia López Arnaiz, per Los Destellos. Ángela Molina, per Polvo Serán. Aquestes són les 4. Els Gaudí fan 4, no 5. Com
no
dic Oscars,
que les altres no 5, però Vilarasau és...
Sí, home, cadascú té la seva... A mi Patricia López Arnaiz m'agrada molt. I Ángela Molina, per suposat, i Emma Vilarasau. Millor protagonista masculí, Eduard Fernández, que està nominat per
gran
una pel·li...
Actor.
Que, gran actor, però que per mi no és la seva millor interpretació. Per mi és la de Marco, una... pel·lícula espectacular, que aviat tindrem a Movistar Plus. Està nominat per el 47, aquesta història d'un home que va segrestar un autobús per, en fi, lluitar contra el règim franquista i fer que el bus arribés a casa seva. Franquista, no?, perquè ja era la democràcia gairebé, final del 70. També tenim Alberto San Juan per Casa en Flames. Aquí discrepo una mica perquè no és que no estigui bé, però és que tampoc és un paper protagonista. Alberto San Juan faria de secundari, no sé si has vist la pel·li.
No, però sí que és
sí,
l'ex-marit.
No, exacte, no té un protagonisme permanent, diguéssim. Alfredo Castro per Polvo Serán i Enric Auqué, el teu admirat Enric Auqué, per Mamífera, on fa un gran paper, una gran història. Millor direcció, aquí han fet una mica, han col·locat dos pel·lícules de les de llengua no catalana i dos pel·lícules en català. Dani de la Orden, per Casa en Flames, Marcel Barrena, pel 47, Carlos Márquez Marcet, per Polvo Serán, i Isaac i la Cuesta i Pol Rodríguez, que dirigeixen els dos Segundo Premio. Anem a la direcció novell. Tenim la Celia Giraldo per Un lugar comú, Clara Serrano i Gerard Simó per L'edat imminent, Miquel Faust per Calladita, una pel·li que la teniu a les plataformes, també crec que està a Netflix, i que és bastant interessant, amb Ariadna Gil, i Mònica Cambra i Ariadna Fortuny per Un sol radiant. Són pel·lícules una mica de perfil baix, no són molts mitjans, diguéssim.
Vinga, actriu secundària.
Anem als actrius. L'actriu secundària, Adriana Ozores per Los Pequeños Amores, dos actrius del 47, Betsy Túrnez i Clara Segura, que està sensacional,
fa
de dona del protagonista, i Maria Rodríguez Soto per Casa en Flames, que és la filla. Millor actor secundari, Antonio de la Torre per Los Destellos, també dos actors del 47, Carlos Cuevas, que a mi no em va agradar especialment en aquesta pel·li, i David Verdaguer, que...
Home, està és un altre del meu elenc.
Fa una aparició com a secundari en aquest cas, però està força bé. Enric Auqué, també per Casa en Flames, i Oriol Pla per Salve Maria. Clar, sorprèn que Enric Auqué el posin com a secundari per Casa en Flames, i en canvi posin com a actor principal per la mateixa pel·lícula, Alberto San Juan, que, home, jo diria, si em fas triar, que no he minutat la pel·li, però té més protagonisme l'Enrique Auqué, però en fi.
Últimes notícies.
Última, bueno, ja...
Última,
va, doncs mira. Trio la millor pel·lícula europea, que aquí volia fer una reflexió també. Ja,
no facis reflexions, que anem tard, vinga.
Quatre pel·lícules, les he vist les quatre, em semblen meravelloses. Jo em quedo amb la primera, que és Anatomia d'una caïda, la pel·lícula francesa de Justin Triet. Està bé, vaig tirant, eh? Fallen Leaves, d'Aki Kaurismäki, també és sensacional, del cineasta europeu. Poor Things, Pobres criatures, de Yorgos Lanthimos, que no ho entenc, però és una pel·li de fa 2 anys. En fi, no ho sé. I La zona d'interès, que aquesta està bé, però no seria la meva preferida.
Jo no m'atreveixo a veure-la.
De Jonathan Glazer.
Em diuen que és molt dolenta,
molt bé,
i hi ha gent que diu que està molt bé.
Està bé, però no sé jo si té tant predicament com li han donat.
Bueno, no hem pogut fer porra, ja la farem un altre any.
Ja la farem, sí.
Ja la farem,
que guanyi el millor.
No sé quan, exacte, que guanyi el millor.
Demà dissabte, TV3, teniu els...
Sí, que no ho havíem dit. I, doncs, res, marxem amb la banda sonora original de La Casa en Flames, i concretament la cançó de Joan Dausà, que es
casa,
diu...
Casa en Flames, és?
Casa en Flames, perdó. Crema-ho tot. Fins la setmana vinent.
Que vagi bé, bon cap de setmana, bon cinema.
Qui governa el meu cos no em fa por fer el ridícul davant de tots. Si m'agafo el teu cor i si dubtes quan és fosc, crema-ho tot. Els records que et persegueixen i les pors...
Connectats amb Carme Reverte.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday...
Recte final d'aquest Connectats de divendres, i com sempre hem de fer un repàs a les propostes per al cap de setmana. Comencem amb Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda, nou.
Bona tarda, Terrassa. Avui a les 8 del vespre i a la Factoria Cultural Mahila, òpera en un acte del terrassenc Joan Martínez Colàs. Dissabte, a partir de les 12 del migdia, a la plaça Vella, ballada de swing organitzada per l'associació Triple Step. I també demà, a les 6 de la tarda, a la seu de Bacus, al carrer de la Font Vella, recital de saxòfon amb Maria Torres Melgares.
Doncs ara és el torn per a les propostes de Sabadell. Júlia Ramon.
Bona tarda. Si encara teniu l'agenda buida, Sabadell us proposa un cap de setmana ben intens, ple d'activitats per a tots els públics. A aquesta hora estan fent la passada de Sant Antoni pel centre i al vespre Canyizares actuarà a la Faràndula amb l'Orquestra Simfònica del Vallès. Paral·lelament a la Cabor Pi hi actuarà Albert Pla, també sabadellenc. I en teatre, última sessió dels Pastorets a la Creu Alta. Aquesta sí que és l'última de les últimes i serà diumenge a 6:15 de la tarda.
Gràcies, Júlia. I anem ara fins a Badalona per saber el més destacat de l'agenda. Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda de nou, Carme. Doncs la penya fotogràfica de Badalona des d'avui divendres ens conviden a l'exposició Nocturnes, que estarà a l'aparcament del Viver. S'inaugura avui a les 7 de la tarda i podreu descobrir la nit com mai l'heu vist a fotografies del volcà de la Palma, aurores i estels. I demà dissabte, a partir de les 8 del vespre, el Círcul acull una ballada de swing amb Ciutat Vella Quartet. I diumenge, també al mateix Círcul, el Tigre, amb Mercè Martínez i David Olivares. I anem a la música. Aquest divendres al Sarau hi ha un tribut al grup ABBA amb ABBA The New Experience a 12:15 de la nit, i a la sala Estraperlo avui faig a Paradise Global Discontent i Última Tormenta a 9:15 de la nit. I demà també a la sala Estraperlo, oportunitat de gaudir d'una de les millors bandes de rock i blues d'Europa després de celebrar el seu 15 aniversari amb un disc recopilatori. A Contrablues ens presenta el seu nou àlbum de temes originals, Spitfire.
Gràcies, Santiago. Ara és el torn per al Prat de Llobregat. Jonathan Marín, bona tarda.
Bona tarda. Demà dissabte, 6:45 de la tarda, els monologuistes Miquel Nay i Paco el Flaco faran riure les persones assistents a la gala Un somriure per València, una proposta solitària de l'associació Amics Pot Alba, que tindrà lloc al Teatre Modern en benefici de les persones afectades per la dana a València. Les entrades es poden aconseguir per 10 euros. Si no hi podeu assistir, però voleu aportar el vostre granet de sorra, podeu fer un donatiu a través del web municipal.
Molt bé, gràcies, Jonathan. Ara és el torn per a les propostes de Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda, anem amb l'agenda del cap de setmana. Camerata Castellà torna a l'Auditori amb l'espectacle Les Fúries i les Muses, on interpretaran la dansa de les Fúries d'Orfeo i Eurídice de Gluck i la Sinfonia número 45, en fa menor de Haydn, i també la Sinfonia 29 en la major de Mozart. L'espectacle té una doble sessió per contextualitzar les obres musicals i els autors. Dissabte, a 6:45, Miquel Desclot oferirà una conferència a l'Auditori Miquel Pont. Una mica més tard, a partir de 8:00, tindrà lloc al concert a l'Auditori.
Gràcies, Rocío. Abans de marxar, un repàs a l'agenda de Sant Cugat. Joan Muñoz, bona tarda de nou.
Hola de nou, Carme. Demà dissabte a 9:00, nit de concerts de bandes de punk rock de Sant Cugat i el Vallès. El col·lectiu Punt Cugat, músics i amants de la música punk rock de Sant Cugat, repeteixen edició de concerts d'hivern al Casal Torreblanca, de la mà de la Pua, oficina musical. Per diumenge, 18è concert benèfic Música per a la Solidaritat, del Rotary Club Sant Cugat, amb la Reina del Pop, que farà un tribut a l'Oreja de Van Gogh. L'actuació recollirà fons per ajudar l'entitat Polsera Candela, que lluita contra el càncer infantil, i per continuar la lluita contra la polio del Rotary Club Sant Cugat. L'entrada té un preu de 22 euros i tot plegat tindrà lloc a 7:00 PM al Teatre Auditori. I recordem que ja han començat les festes de Sant Antoni Abat i durant tot el cap de setmana es faran activitats que podeu consultar al nostre web cugat.cat.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Doncs és l'hora dels adeus. Fins aquí arriba aquest Connectats de divendres. Gràcies per la companyia una setmana més. Us emplacem a dilluns. Mentrestant, acabeu de gaudir del dissabte i del diumenge. Adéu-siau a tots.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza, amore per la pizza.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
RAC.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5, a Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terra Teràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafal 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.